treballem les neurones.
Ja són 8 els minuts que passen de les 12 i la veritat que ja sabeu que el temps no s'atura i és molt important exercitar el cervell per combatre aquest inevitable deteriorament cognitiu associat doncs, a l'edat, el Joan Antoni Arriu.
Com a mi.
Ah, no, tu justament, que tu ja deus anar servit, Joan Anton. El Joan Anton Català, el coneixeu prou bé, és astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. I a veure, Joan Anton, perquè bé, fa un parell de dies que t'has d'explicar aquí, en aquesta casa, ens fèiem ressò de la posada en òrbita dels satèl·lits Starlink i tot el rebombori que es va despertar a les xarxes socials.
Sí.
Entenc que parlarem de satèl·lits avui.
Exacte, no són ovnis. Tot i que per la gent que els va veure i que en aquell moment no sabien què eren, literalment eren ovnis, objectes volants no identificats.
Sí, sí.
Com que a més havia coincidit, ara en parlàvem fora d'antena, amb els dies aquests dels objectes sobre els Estats Units i Canadà, que s'han abatut, que si un és xinès quasi segur, els altres no sap què són. Total, que tot això ha coincidit en el temps i molta gent que no havia vist mai aquestes llumetes en el cel, que van totes en filera, molt brillants i molt espectaculars, doncs va començar a bullir les xarxes pensant què trons eren. Exacte, o sigui, eren espies, eren omnis, què eren?
Però clar, és molt curiós, perquè és això, perquè es podia veure des de qualsevol punt del món.
Sí, no exactament. A veure, ara ho anirem explicant. Això són satèl·lits de la companyia Starlink, de SpaceX, que és la companyia aeroespacial de l'Elon Musk, que aquests satèl·lits s'anomenen Starlink, i n'està enlairant el que s'anomena una constel·lació. Ara explicarem per què és important això, però què vol dir una constel·lació? Vol dir milers d'ells. En un mateix llançament pensa que se n'enlairen entre 50 i 60 a l'hora. Són realment barats d'enlairar. Van en òrbita baixa de la Terra. Això vol dir una òrbita que en aquest cas d'aquests satèl·lits és sobre uns 500-550 quilòmetres d'altura. Això n'anomenem òrbita baixa. Fins als 2.000 quilòmetres més o menys és òrbita baixa. I què passa? Doncs que quan els enlairen, com que els enlairen en grups de 50 o de 60, durant unes hores després de l'enlairament es poden veure amb el cel tots seguits en filera, perquè s'han enlairat en el mateix moment. El coet el que fa els eleva, s'obre i els allibera en òrbita. I per tant els veiem perquè reflecteixen llum del sol, eh? Si no, no els veuríem.
No
porten llums a fora perquè els puguem veure. Això és llum que reflecteix del sol. I els veiem tots seguits perquè encara no han arribat a l'òrbita final i no s'han distribuït en forma de malla, no s'han distribuït. De manera que els veiem tots seguits i és quan veiem una filera i diuen, hola, què és això?
Sí, no? Que ordenats.
Correcte. Val. Però després, al cap d'uns dies, això ja no es pot veure.
Desapareixen, va.
Sí, i es poden veure de manera individual, quan ja s'han distribuït, de manera individual, però ja no són espectaculars, perquè veus un puntet de llum que et passa de nit i passa desapercebut absolutament.
Clar, però jo entenc, Joan Anton, que són nous serveis, per tant, nous problemes també, no?
Sí, jo correcte, la part bona, nous serveis. Això és molt important. És a dir, estem davant d'una nova economia de l'espai, una nova eina, un nou impuls per serveis que tu i jo emprarem d'una manera transparent en el mòbil i que no sabrem que estan basats en l'espai. Per exemple, ara estem utilitzant el GPS. El GPS està basat en satèl·lits que tenim
clar.
A l'espai. Doncs això cada cop anirà a més. El creixement serà brutal. El econòmic serà brutal. Pensa que hi haurà serveis que es proveiran, els podran proveir doncs, tres treballadors aquí al costat en un pis compartit amb altres negocis, amb bons ordinadors, gent que no tindrà satèl·lits, però que comprarà dades que altres sí tindran i amb aquestes dades explotaran serveis com dir-li a un ramader, i això ja existeix avui, perdó, a un agricultor, dir-li al camp que té de conreu quina part està menys hidratada i, per tant, necessita regar-se més. Això ja és possible avui. I això anirà
més,
en augment. Val? I això l'anomenem nova economia de l'espai. Tot això ho possibiliten aquests satèl·lits, no els d'Elon Musk específicament, en general, els satèl·lits, i que hagi baixat increïblement el preu d'enlairament. Avui enlairà un quilo.
Quan pot costar?
Mira, avui enlairà un quilogram de pes. A l'òrbita baixa de la Terra costa sobre uns 1.500 euros.
Superclar, és poc, no?
I en el futur, cap al 2040, més o menys, hi ha previsions de que això costi un centenar d'euros.
Com?
Pots tenir
encara ens enlairem
nosaltres. Pots tenir el teu satèl·lit, Mercè. Què passa? Que el car ja no serà enlairar-lo. Serà els serveis que tu proveiràs. És a dir, d'aquests serveis enlairar un satèl·lit si per darrere tu no tens una estructura, no?, que et permeti donar servei d'allò. Però el que vull dir que aquesta baixada el que fa és que es comencin a desplegar grans constel·lacions de satèl·lits per donar cobertura en aquests serveis.
Quins són aquests serveis, no?
Ara em comentàvem un, d'un agricultor que vol saber com està el seu camp.
Per exemple.
Bàsicament, els serveis que Elon Musk vol donar no són aquests, són de comunicacions. Ell vol desplegar una xarxa internet, per entendre'ns, d'àmplia cobertura a tot el món, que pugui tenir clients a qualsevol lloc, vol dir a llocs on els senyals normals d'internet no arriben, on la fibra o el cable no arriba. Això és el que està fent Elon Musk. Per fer-ho, ha d'enlairar una constel·lació molt grossa de satèl·lits. Ara t'explico el perquè ha de ser molt grossa, obligadament, perquè la forma tradicional com ho fem això és enlairant satèl·lits a òrbites molt altes, 36.000 quilòmetres. Aquesta òrbita el que permet és que un satèl·lit giri a la mateixa velocitat que la Terra, de manera que un satèl·lit sempre té la mateixa visió de la Terra. Són els satèl·lits de comunicacions típics, els que reboten senyals de ràdio o de tele, perquè, lògicament, els tenim sempre ubicats al mateix lloc i sota tenen sempre un tros del planeta que és sempre el mateix. Però això és molt car d'enlairar, òrbita alta de la Terra, són ginys molt pesats. A més, estan molt bé per rebotar senyal de dalt a baix, però no per portar senyals de baix a dalt, no perquè un mòbil o un petit transmissor, perquè com que es van molt amunt, necessitem radioantenes molt, molt altes, això 36.000 quilòmetres d'altura. Què fan les òrbites baixes de la Terra? Baixo l'òrbita, tinc ginys més barats d'enlairar, molt barats d'enlairar, qualsevol transmissor en una petita radioantena pot emetre un senyal, per tant, puc utilitzar-ho per internet, que no només és de baixada, també és de pujada, de dades, però té un problema. Com que ja orbiten molt baix, vol dir que giren al voltant de la Terra cada hora i mitja. Què vol dir? Que sempre n'has de tenir un usuari que es vulgui subscriure al servei d'Elon Musk, sempre ha de tenir com a mínim un satèl·lit visible amb el cel, en aquell moment, perquè si no se li perdria la cobertura. I això és el que obliga a que es montin megaconstel·lacions. És a dir, conjunts enormes distribuïts, molt ben distribuïts, de petits satèl·lits, que assegurin que sempre, en qualsevol moment, com a mínim en passarà un per sobre teu en qualsevol moment i, per tant, podràs mantenir el servei. Per això s'han d'enlairar molts i Elon Musk en porta sobre uns 3.500.
I Elon Musk sempre està allà, capdavanter,
és
Joan Anton.
És l'heroi i el villà. És l'heroi i el villà.
És així, eh?
És així, amb tot, amb tot.
Quina visió tens tu? Mira, mai millor dit, no?
La tinc bastant crítica. A veure, jo, per una banda, fins fa relativament poc, la tenia més des del punt de vista de la inspiració que aquest home i la revolució que ha fet, per exemple, amb el sector aeroespacial, l'ha revolucionat totalment, però soc bastant crític. Som bastant crític en aquest moment veient les coses que està fent i el paper tan egocentrista, no?, i tan protagonista que ell està adoptant en moltes coses. I t'haig de dir que té rival, com a les millors pel·lis.
Ara,
té rival, que també té l'ego que té. I l'ego que té, igual que ell. Igual que ell. Home, Jeff Bezos. Jeff Bezos, propietari d'Amazon. També té la seva pròpia companyia aeroespacial, es diu Blue Origin, està competint, però no només competint a nivell de, diríem, de contractes, també competint a nivell verbal, de dialèctica i discutint-se. Bueno, rivals
de
pel·lícula. Tu t'imagines
una conversa d'ells dos, no?
Me la puc intentar imaginar. Jo el que sí que m'agradaria imaginar és una pel·lícula feta sobre això.
És que, bueno, mira, és clar. Una gran inspiració,
total,
això.
Total, sobre aquesta rivalitat dels egos, perquè són personatges molt, molt, molt especials, tots dos, no? Amazon vol enlairar la seva pròpia megaconstel·lació de satèl·lits en òrbita baixa de la Terra. És brutal. Que això li permetrà encara millorar més els seus serveis logístics de distribució, perquè, clar, podran tenir un sistema de comunicacions propi amb cobertura a tot el món, que els permetrà millorar molt això si és que no obren també aquests serveis per proveir serveis d'internet a la població. Per tant, fixa-t'hi, constel·lacions de satèl·lits en òrbita baixa de la Terra és una tendència, això és la part positiva, nous serveis, la part negativa.
Aquests problemes, no?, que pot originar.
Estem omplint l'òrbita baixa de la Terra de ginys que ens malmeten l'observació del cel de nit. Tot i que és molt bonic veure aquestes línies de punts, però quan penses realment que són i quan ja les has vistes dos cops, o tres, o quatre, i penses realment que és que ens estan privant de la visió d'un cel fosc, que és un dret que tenim tots de tenir-la. I cada cop hi ha més ginys en òrbita de la Terra. Malmet les observacions professionals. Afortunadament, els programaris, el software que tenim, és capaç d'eliminar els traços de llum que deixen a les fotografies o als estudis aquests objectes, però no sempre els poden eliminar del tot. Però sobretot hi ha aquesta contaminació visual que avui no li estem donant importància, però és molt important.
Fins a quin punt és important, Joan Anton?
Mira, els nostres pares, els nostres avis miraven el cel. Els nostres avantpassats sempre han mirat el cel. els pobles de Mesopotàmia, que és d'on ve una mica la nostra cultura del cel, fa 4.000 anys miraven el cel i per ells era l'oracle dels déus. Ells no feien res que no veiessin el cel, feien una boda real o declaraven la guerra o feien la pau perquè el cel els hi deia. Uh-huh. Després els grecs, que van envair tota aquella zona, van millorar aquest coneixement i és el coneixement que avui tenim. El cel és fonamental, com dic sempre, és un dret que tenim de mirar-lo i emocionar-nos i recordar algunes coses de les que expliquem aquí, com que estem fets de pols d'estrelles. I això ho hem de poder fer. Mira, és molt trist el que et vaig a dir. Quan vaig als instituts, ara ja no faig la pregunta, abans la feia, els demanava, sisplau, aixequeu la mà aquells que no hagueu vist mai la Via Làctea. Ja no la faig, la pregunta. Hi ha molts braços aixecats de nois i noies que mai no han vist la Via Làctea. Culpables nosaltres mateixos, les ciutats, els nuclis urbans, però només cal que amunt hi afegim gins, que està molt bé perquè ens donaran molts serveis, però descuidem que això s'ha de fer de manera equilibrada i sostenible. Ha de ser possible fer-ho minimitzant l'impacte visual.
És compatible fer-ho?
Totalment. I, de fet, la Unió Astronòmica Internacional es va queixar quan Elon Musk va començar en l'era als seus, es va crear un comitè conjunt de treball amb SpaceX, la companyia Elon Musk, i es van introduir per part dels enginyers de SpaceX millores als Starlink perquè aquest impacte visual no fos tan elevat. Encara ho és en les hores després, com et deia, que s'enlairin, que és quan els veus. Però després ja l'impacte visual és molt menor. Han evitat que els panells solars que porten es dirigeixin cap al sol en el moment de l'enlairament perquè no reflecteixin tanta llum solar. Mm-hmm. Han millorat l'estructura de fora, la pintura, per entendre'ns. Mm. En fi, encara no s'ha solucionat el problema. I és un problema que tenim sobre la taula. Però ha de ser, amb la tecnologia que tenim avui, ha de ser possible trobar aquest equilibri, un equilibri entre els nous serveis que ens permetin desenvolupar una nova economia,
millora,
correcta,
però
sense
temps
malmetre aquesta experiència que tots mereixem.
Clar, jo ara estava pensant, Joan Anton, clar, tota aquesta ferralla espacial, què hi fa? Perquè hi ha d'haver un punt que ja no deu ser útil.
No, jo l'anomeno, molts dels satèl·lits abandonats els anomeno zombis. Són el que jo dic.
Són zombis espacials.
Satèl·lits zombis, són aquells que van servir i que els hem abandonat.
Clar,
hem abandonat.
S'han quedat zombis a l'espai.
Sí. Això,
com ho que en fem, dius?
Actualment hi ha un compromís entre governs i empreses, no és una llei, és un compromís de bones pràctiques que diu que qualsevol que enlairi un satèl·lit se n'ha de fer responsable d'eliminar-lo quan acabi el seu servei. Eliminar-lo vol dir o bé fer-lo baixar, o bé ejectar-lo cap a ben lluny, o bé cremar-lo, que és normalment el que es fa, cremar-lo a les capes altes de l'atmosfera, és a dir, triant una trajectòria de màxima fricció contra les capes altes de l'atmosfera, això es crema, s'incinera i s'ha acabat.
Ja no és fàcil de fer, això?
Sí, molt fàcil, però has de voler-ho fer, has de posar dispositius amb els ginys que permetin canviar la seva trajectòria, orientar la seva trajectòria. Això t'encareix una mica el preu. Això avui s'està fent, jo et diria que majoritàriament s'està fent, però encara tenim satèl·lits vells que estan abandonats. I el problema és quan col·lisionen, que ja n'hi ha hagut
aquests zombis espacials.
Perquè llavors generen milers, si no milions, de petits fragments descontrolats en òrbita baixa. Vaig mirar les dades per el programa, mirar les dades i és tremendo. L'Agència Espacial Europea, fixa-t'hi, ha calculat que ha identificat, no calculat, té identificats més de 130 milions de fragments més petits que un centímetre en òrbita baixa de la Terra. I prop d'un milió més grossos que un centímetre. Podríem pensar, els peques, els d'un centímetre, menors d'un centímetre, què més
donen? Més dona?
Però és que van a velocitats tremendes.
Clar, i això com pot...
Són bales, directament. I, de fet, poden provocar, i de fet han provocat algun ensurt a l'Estació Espacial Internacional, que ja en més d'una ocasió ha hagut de maniobrar, sense arribar a la situació d'emergència, però ha hagut de maniobrar lleugerament per evitar la col·lisió amb un fragment de ferralla d'aquests que estan controlats. Uh-huh. Perquè, a veure, és que estem parlant d'una cosa important. Això, com ho solucionarem? Primera, evitant que torni a passar, però encara no hem arribat en això. A més, tornem a tenir els nostres amics militars, Tornem a tenir els nostres amics militars que estan fent proves militars de més d'un país amb míssils per provar els seus míssils de defensa de l'espai, on fan patar míssils contra satèl·lits zombis seus, abandonats, per provar la seva capacitat de destrucció de satèl·lits, generen milions de fragments en òrbita baixa de la Terra.
Joan Anton, aquí hi ha d'haver algú que posi ordre.
No hi ha ningú en aquest moment que posi ordre. Què passa? Que les regulacions... no tenim una única regulació a nivell mundial, supraplanetari. No en tenim una única. Llavors, n'hi ha una que sí, que és sobre les freqüències de comunicacions. Per exemple, a la ràdio, quan una emissora vol emetre, ha de demanar permís i ha de, no, per al regulador del país per poder emetre en aquella freqüència. Mm. El mateix amb els satèl·lits. Tots els satèl·lits, quan tu enlaires un satèl·lit, com que hi vols mantenir comunicació, perquè si no no servia de res, has de demanar permís a una agència internacional, que és la ITU, que t'ha d'atorgar la llicència per disposar d'aquell canal, d'aquella freqüència de comunicació. Això sí que es regula a nivell internacional, però el que no es regula és què hi faràs tu allà dalt.
És a dir, tu ja pots fer el que vulguis.
El que facis allà dalt, tu podràs adoptar compromisos, sí. Dir, no us preocupeu, que no hi posaré armes. Sí. Eh? No us preocupeu, que no, però qui t'inspeccionarà? Ningú t'inspeccionarà. Per tant, ningú està realment regulant, dit de manera diferent, el que està regulant és cada país.
Cada país sí que té els seus propis reguladors.
Més o menys. Però això un dia, si vols, en parlarem, que va en funció de l'últim llibre que
he tret. Perdona, podem parlar-ho, no?
Sí, home, i tant.
Geopolítica de l'espai, Joan Anton Català.
Aquest és el darrer llibre i aquí tot on explico aquestes coses que t'estic dient.
Sí.
Què passa? Imagina't que ets un país molt curós, molt, molt ecològic, molt conscient, molt respectuós. Faràs unes normatives domèstiques que faran que les teves companyies aeroespacials siguin molt curoses. Les inspeccionaràs, els explicaràs que et donguin explicació del que volen posar a l'espai. Ara imagina't que ets un país contrari en això. Imagina't que ets un país laxa, que dius, mira, jo, saps què? Jo deixaré fer,
vale.
I després ja inspeccionaré. Quina és la diferència? A on invertiran les companyies? Se n'aniran cap al segon país? Per tant, fixa-t'hi que el no regular acaba sent un impuls al motor econòmic. Fixa-t'hi quina paradoxa, quin contrasentit. Tenim, i el llibre ho explico, un país com Luxemburg, mira que és petit, un país com Luxemburg que ha aprovat una legislació domèstica interna que dona cobertura legal a les companyies que es vulguin instal·lar al seu país, que vulguin fer mineria de recursos de l'espai, copiant una llei americana.
Fixa't.
Estem entrant en aquest escenari.
Qui governarà l'espai?
Aquesta és la pregunta. Qui el governarà? Perquè com que estem dient que l'espai tindrà una economia tremenda que utilitzarem nosaltres, el domini de l'espai es torna com imprescindible. En aquest moment tenim els Estats Units, no té rival, tot i que els sectors republicans més extrems alimenten un missatge de por i d'amenaça sobre la Xina i l'aliança amb Rússia, que ja els hi va bé per augmentar els pressupostos militars, però actualment els Estats Units no tenen rival i segurament no el tindran, si és que mai el tenen, durant molt de temps, però estem veient, de nou, que canvia l'escenari, perquè abans les empreses, Elon Musk, SpaceX, eren purs partners de les agències espacials, els hi construïen els coets, estaven subordinades. Avui en dia tenen les seves pròpies agendes, ho estem veient. Elon Musk està enlairant els seus satèl·lits. Elon Musk ha dit que enviarà l'home a Mart, peti qui peti, vulgui la NASA, és a dir, amb la NASA o sense la NASA.
Ja no es necessiten, no?
No es necessiten, al revés. S'han convertit en partners barra competidors amb agències pròpies i interessos propis. L'Estació Espacial Internacional, que és un projecte entre Rússia, els Estats Units, els europeus, Japó i Canadà, ja s'ha anunciat que no continuarà quan acabi aquesta dècada, sense fet velleta. I la NASA, els Estats Units, ha dit, jo no en construiré una altra. El que faré, li diré a la meva empreses privades, al sector privat, que me la construeixi. I Jeff Bezos ja ha aixecat la mà i tu us la construiré jo. Què passa? Que les noves estacions espacials estaran en mans privades i, per tant, el negoci serà li cobraré a la NASA per portar astronautes, però faré allà el que em doni la gana, perquè és meva. I portaré turistes, que em pagaran un baston per anar-hi, i faré experiments que les universitats i les empreses em pagaran, per la part bona, per la part bona de la cosa. Però fixa-t'hi que arribem en un entorn que és completament diferent a l'entorn tradicional que teníem a l'espai, on l'espai era només propietat de dos grans governs, el dels Estats Units i el de l'antiga Unió Soviètica, després uns quants més governs, i ara és obert a les empreses de tot tipus.
Clar, és que tot el que estàs explicant ara sembla com de ciència-ficció fa un temps, però ara és la realitat.
És, o sigui, el que tenim.
Està passant ara mateix.
És el que
no?
tenim. Aquest... És preocupant, Mercè, perquè, a més, les lleis que tenim, aquestes lleis, no hi ha una regulació internacional.
Clar, no existeixen.
Les que existeixen són de l'any 67. Abans no havien anat a la Lluna. Fixa-t'hi, abans no havíem arribat a la Lluna. Aquestes són les lleis de l'espai que tenim. No ens protegeixen de res.
I aquí què hauria de passar? Algú s'hauria de donar un cop de
llavors
cap?
Llavors jo amb el llibre... I saps que sóc un tio optimista. Bueno, de fet, més que optimista, perquè em diuen els que em coneixen que sóc bastant naïf, bastant ingenu. Però amb el llibre faig una predicció, que tant de bo m'equivoqui, crec que necessitarem un accident greu a l'espai per adonar-se'n del problema de la militarització de l'espai i de la manca de lleis i que ens obligui a seure en una taula a pactar. Crec que, malauradament, espero equivocar-me, necessitarem això. Un accident a l'espai que diguem, uah, què hem permès, com hem arribat en aquest extrem. Una mica el que va passar amb les armes de destrucció massiva a la Terra, quan els arsenals havien escalat d'una manera tan tremenda que eren ingovernables i ens podíem autodestruir centenars de cops seguits. És el moment en què els grans països van pactar i van dir, home, potser ja aturem, ja en tenim prou d'arsenal nuclear, és que ens podríem...
És que, saps? Però per això dius que ha de passar alguna cosa molt gros?
Penso que sí.
Perquè es pugui...
Penso que sí. Perquè et facis una idea d'aquestes lleis antigues. Les lleis antigues, aquestes del 67, prohibeixen que tu puguis instal·lar armes o instal·lacions militars a la Lluna, a Mart o a qualsevol altra cosa celeste. I diries, ah, perfecte, bingo, no? Però no diuen res de l'òrbita de la Terra, no diuen res de l'espai, no diuen res de l'òrbita de la Lluna ni de Mart. Un petit descuit, volgut o no, no parlen de les òrbites. Per tant, cap llei, cap, pot prohibir que avui tu puguis enlairar un satèl·lit en òrbita de la Terra amb armament a dins. Cap. No hi ha una llei internacional. Una altra cosa serà la regulació del teu país, l'ètica,
sí,
els compromisos...
Mira, és que ara ho has dit tu, quina ètica hi ha a l'espai ara?
Clar, aquest és el tema. Jo en el llibre acabo dient com arribarem a l'explotació de l'espai. Fixa-t'hi que a l'esperit d'aquestes lleis antigues deien que l'espai ha de ser explotat és patrimoni de tota la humanitat, ha de ser explotat també en beneficis dels països pobres que mai no tindran tecnologia espacial. Aquest era l'esperit. Però la pràctica la tornem a pifiar com sempre, com sempre. I ja veurem explotació de mineria de recursos que els faran les empreses. En nom de les empreses comercialitzaran, que a mi em sembla molt bé, la iniciativa privada, que és la que, òbviament, assumeix el risc de les iniciatives, doncs ha de tenir un retorn. Però encara som a temps de pensar com volem fer això, per què no creem un impost, ara que som a temps, que no desmotivi la inversió en l'espai, evidentment, no desmotivi tot això que estem dient, però sí que reculli una mica de calerons que puguin revertir en solucionar problemes que tenim d'injustícia avui al món, i siguem conseqüents en aquest esperit de les lleis del 67 que deien, ha de ser en patrimoni l'espai de tota la humanitat. Donald Trump va dir, quan era president, va dir, jo no ho accepto, no és patrimoni de tota la humanitat. Els Estats Units no accepten. Per tant, fixa-t'hi en quin punt estem, eh? En quin punt estem. Molt interessant.
No, és molt interessant,
molt interessant, però perillós. Però perillós. Clar, i encara la part positiva. I ara acabem amb l'optimisme.
Acabem amb una reflexió positiva.
Som a temps. Depèn només de nosaltres. Som a temps. No hem malmès encara gaire cosa. No hem tingut temps, de malmetre gaire cosa de l'espai. Fa poc que explorem l'espai. De manera que som a temps de decidir com ho volem fer.
Ai, Déu, i clar, la qüestió és a veure qui, no?, té aquest cop de cap, i esperem que no, que sigui, com deies tu, no?, afrontar aquest accident catastròfic,
esperem que
no sigui així. Escolta, Joan Anton, moltíssimes gràcies per ser aquí. Ja ha sortit, deies,
sí,
o no?
Sí, està a llibreries, o sigui, el presentem dilluns oficialment.
A on ho presentem?
A Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona.
El dilluns, el proper
dilluns. A les 7 de la tarda m'acompanyarà el Roger Escapa, que com saps és company meu a la ràdio, sí, que em farà una entrevista, perquè vam pensar que per presentar aquest llibre, donat que és de molta actualitat, doncs un format d'entrevista estaria bé. I ho farem això, la Rambla a Casa del Llibre, a Rambla Catalunya, el dilluns vinent.
20, és el dilluns 20, no?
Sí, el dilluns 20 a les 7 del vespre, obert a l'accés a qui vulgui.
Doncs fantàstic, allà hi serem.
Molt bé.
Geopolítica de l'espai de Joan Anton Català. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Com sempre, és un plaer. Doncs mira, avui hem parlat d'ètica,
Ha sortit moltes coses, sí.
Ha sortit moltes coses, sempre interessant tot el que ens explica el Joan Anton Català, sobretot ens fa treballar aquestes neurones més necessàries que mai. Ens veiem dilluns.
Gràcies, Mercè.
Radio Estel